A Ràdio Maricel, cada dia, al matí amb nosaltres.
Un quart d'onze del matí enmig de tanta política, una mica de cuina segurament els vindrà de gust. Si tenen l'oportunitat, si volen estar tranquils i si volen un menú esplèndid, el restaurant Esmarris va presentar ahir la seva carta de tardor-hivern. El seu xef, Jaume Balada, després d'un estiu en què qui més qui menys li deu haver preguntat: «Dios del Bilderberg, què mengen? Pan pernil, pan botivà, què mengen d'això?». Jaume Balada, bon dia, bona hora.
Bon dia, bon dia.
Ha estat un estiu aquest molt enfeinat?
Sí, ha estat un estiu bo.
Bo.
Bo, gràcies a Déu. Bo. Sí,
i
sí,
suposo
sí.
Que això del Bilderberg, un repte...
Sí, 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 un repte important i la veritat és que una experiència molt bonica, no? Perquè també, bueno, treballar...
En quin sentit? Perquè, és clar, des de fora, i no perquè en Jaume Balada hagi d'explicar més interioritats de les que puguin explicar, llevat que en els seus dies em sembla que no en podien explicar ni una, però més enllà d'això, suposo que per qualsevol professional tenir, diguem-ne, una clientela d'aquesta categoria i anar, diguem-ne, enmig de Carme Ruscalled i de Ferran Adrià, doncs esclar, deu posar en guàrdia això.
Sí,
no?
Sí, imposa molt.
Imposa molt. Molt.
Sí, de fet va ser una feina de molts mesos de preparar tot això, no? De preparar-ho i per estar una mica a l'alçada, no? Al nivell i poder fer les coses bé. I a la vegada un plaer, doncs, poder treballar amb l'equip de la Carme Ruscalled i amb l'equip del Ferran, no? Vull dir, va ser una experiència molt maca. I també, doncs, dir-te que clar, cuinar per aquest tipus de gent, que molts d'ells era, doncs, història viva,
sí.
Doncs, la veritat és força bonic, és una cosa d'aquelles que queda al currículum. No?
Per absoluta curiositat, com es prepara un menú sabent positivament que hi ha gent de nacionalitats tan diverses i està clar, de gustos tan diversos, de posició... En fi, sí. Coneguda per tothom, com es planteja això?
Bueno, nosaltres ho vam plantejar des de la catalanitat, no? Des de fer algú que coneguessin el que fem aquí, no? Que quan arribessin aquí a Sitges trobessin producte local, trobessin producte i maneres de cuinar nostres.
D'acord.
O sigui, per nosaltres no tenia massa sentit fer coses que et puguin abocar a Indonèsia o les Filipines, no?
Perquè això és una aposta molt, molt de convicció personal, o fins a quin punt hi ha uns certs criteris amb els quals el xef ha de conviure quan es tracta d'organitzar un àpat d'aquestes característiques?
Sí, bueno, això és una mica convicció professional, no? I per un altre costat, evidentment, hi ha uns certs criteris, no? I, clar, pensa que has de cuinar per 150 persones, potser, i certes coses tampoc les posaràs. Vull dir, la cuina catalana o cuina mediterrània és lo suficientment àmplia, sí. Com per poder evitar certes coses que probablement a nosaltres ens agradin, però a gent que ve d'altres llocs, doncs jo no els hi posaré cargols.
D'acord.
O no els hi posaré uns ronyons, no?
D'acord.
Llavors això ho evitem, però sí que els hi pots posar un cabrit, o els hi pots posar unes faves a la catalana, o els hi pots posar uns espinacs a la catalana, o, bueno, saps coses que sí.
Acabarem amb allò de sempre, eh? Sí que és cert que hi ha menjars, diguem-ne, comúment acceptats, pel que sigui, i que hi ha menjars... diguem-ne que no són de tots els gustos d'entrada.
Sí, sí, no, sens dubte.
Siguin uns cargols, siguin uns peus de porc...
Exacte,
siguin...
vull dir, hi ha qui fa religió d'uns peus de porc, no?
Uh-huh.
Però hi ha molta gent que no els agrada. Llavors, quan tractes amb gent que ve d'altres nacionalitats, aquests criteris els has de tenir força clars, no? Tu pots posar un suquet de peix perquè saps que un suquet, que és una cosa força similar a una bullabesa, sí. Per exemple, saps que hi ha molta gent que li agradarà i si no t'agrada, doncs ho deixes, però un tant per cent de la gent saps
positivament que això té sortida segura.
O un lluç amb salsa verda, no? Per dir-ho d'alguna manera. Però clar, no tocaràs certes coses que probablement hi hagi molta gent que no les conegui o no les agradi.
I això va ser un menú de més compromís en la carrera de Jaume Balada?
Bueno, un dels que més, sí, un dels que més. Clar, la veritat, això es tractava de fer les coses molt bé, no? A veure, no és massa diferent del que fem cada dia,
no?
Intentem fer les coses bé.
Suposo que es pot agafar la frase, però
sí.
Sempre es vol fer les coses molt bé.
Sempre es volen fer les coses bé, però clar, això era una cosa de força compromís, vull dir, són 150 persones d'un nivell molt, molt important i on s'ha de quedar bé i s'han de fer les coses com Déu mana, no? i bueno, crec que ens en vam sortir força.
D'acord, apel·lant també a la xafarderia, com treballa Carme Ruscalledó, com treballa Ferran Adrià? Sí, és que treballen molt diferent, no?
No, bueno, són dos grandíssims professionals amb dos maneres de fer totalment diferents, però ja et dic, per nosaltres és un plaer treballar amb uns i amb els altres. Amb la Carme ens coneixíem poc, amb el Ferran ens coneixíem més, perquè jo ja fa uns quants anys vaig estar allà d'estagiar, uns quants anys, l'any 96. I clar, doncs hi ha una relació diferent amb la gent de l'equip de Ferran que amb la gent de l'equip de la Carme. Però això no vol dir que amb uns i amb l'altre fos realment una experiència, un plaer, i ara aprofito per donar-los les gràcies als uns i als altres pel que ens van ensenyar i pel que vam poder gaudir amb ells.
Tot i que el que fa Ferran Adrià a partir d'ara, això, no sé si hi ha molts restauradors o chefs que s'ho puguin permetre, o si això és un salt al buit, o si en el dia a dia d'un restaurant no es pot plantejar aventures d'aquesta mena, a no ser que estigui en una divisió, diguem-ne, en una altra divisió, per dir-ho així.
Sí, bueno, exactament, encara crec que no se sap exactament
què és el que fa, no?
Però bueno, el Ferran pot fer el que vulgui.
El que li doni la gana. Sí, el que li doni la gana. Com que estem en un moment de crisi, jo suposo que deu ser una qüestió molt singular per qualsevol xef, trobar-se davant la gent del Club Bilderberg, poder-se trobar davant algú que li digui, escolta, en una època de crisi, diguem, algú per fer que no valgui masses diners, trobar-se davant un menú de degustació, com és el cas d'aquesta carta de Torta d'Hivern, i ser capaç de col·locar-se en situació en cadascuna d'aquestes circumstàncies diferents. No? Suposo que això ensenya molt.
Sí, bueno, és... A veure, nosaltres des de sempre, dintre els criteris de quan fem una carta, no hem pensat mai que posar el producte més car sigui més qualitat o millor. Vull dir, és el producte bo i com el treballes. Vull dir, amb una cansalada pots fer meravelles, no? Mm-hmm. I no cal anar-te'n a buscar, no sé, caviar, per exemple, o buey de Kobe, no?
Sí.
Llavors cal donar-li al producte la importància que té. Llavors, per nosaltres això no és massa difícil, el tema de dir, bueno, treballem amb diferents productes, perquè ja ho fem, ja treballem amb els lletons de xai, ja treballem amb peus de porc, ja treballem amb, bueno, amb mil coses que potser no són de l'alta gamma de la cuina, però que a nosaltres ens fa molt feliços treballar amb ells, no? Llavors, quan es tracta de fer menús que et diuen, escolta, no, encara que sigui tal grup o tal, sí, no em posis, sí, caviar o no em posis tal, però a nosaltres no és un problema no posar caviar o no posar llagosta.
D'acord, hi ha uns certs productes que han entrat, no sé si dir dins un cert àmbit d'esnobisme, que tampoc és necessari, per dir-ho així.
Sí, bueno, a veure, fa uns anys, quan jo recordo... Quan començàvem això era el salmó fumat, no? El salmó fumat, i ara...
I ara poses salmó fumat i quedes com un...
Sí, exacte, poses salmó fumat a un plat i queda fins i tot malament.
Malament, no?
I amb això ha passat amb moltes coses, però vull dir... Jo crec que aquest tema ve per preu del producte. I quan més car, més bo. No necessàriament.
D'acord. Continuem encara moltes vegades amb aquesta percepció...
Jo
no
crec
sé
que a vegades
si equivoca,
sí, no?
O no,
però això passa amb la cuina i passa amb els vins.
Sí, sí,
saps?
Això és bé.
Els vins igual, quan costa aquesta ampolla és més bona que una altra, no? A vegades es fan vins d'una gran qualitat amb preus molt, molt ajustats, no? Llavors s'ha d'anar una mica cap a aquest camí. Nosaltres ho fem a la cuina i ho fem per la part del nostre equip de sala amb vins. I és el que et dic, no cal anar a buscar un Chateau Petrus perquè sigui un gran vi. Trobes vins meravellosos al Priorat o trobes vins meravellosos al Montsant o... no sé, o l'Empordà, no? I amb uns preus molt, molt adequats que a vegades et casa millor amb segons quins plats fas, no?
En el dia a dia hi ha molt de temps per pensar en una carta de tardor-hivern, en una carta de temporada...
No. Això no. Ens porta un procés molt llarg perquè nosaltres no tenim la sort de poder... de tindre un laboratori gastronòmic o de poder-te dedicar a fer proves.
D'acord,
vegades...
tornem a fer un parèntesi per a aquells que som ignorants en la matèria. Què és un laboratori gastronòmic?
Bueno, un laboratori gastronòmic és la part que tenen molts restaurants, que a més penso que és absolutament necessària, que és la part que tenen molts restaurants gastronòmics on n'hi ha una persona o dues apartades del servei diari,
sí,
que estan preparant plats per la carta nova. O per...
D'acord, és a dir, que es dediquen únicament i exclusiva a la preparació de plats?
Sí, a investigar i a crear plats. No? Llavors aquests plats els creen en el laboratori, es passen a la cuina, es proven i es fiquen dintre de les cartes.
D'acord.
Següents. Nosaltres això no ho podem fer. Okay. Llavors, impossible fer-ho.
Jaume Balado ho diu perquè si pogués ja ho faria,
sí,
ja de
si
tant
pogués,
en tant.
Seria, si pogués seria meravellós, però no ho podem fer. Llavors, nosaltres una creació d'una carta ens porta molt de temps amb l'espai perquè clar, aquesta carta que hem presentat ara, nosaltres la vam començar a treballar al voltant de, jo diria març-abril.
D'acord, faig algun incís, però, perquè segurament més d'un també pot pensar, en el fons, ara s'ha, no sé si dir, professionalitzat o especialitzat una branca de la cuina que sempre havia estat a la cuina, perquè els xefs sempre han provat plats, sempre han provat noves coses, noves salses, nou no sé què, a veure si funciona, t'ho dono a tu, provo, què et sembla, tal. Això ha passat sempre, no?
Sí, sí.
Però ara s'ha convertit en una especialització...
Sí,
diguem,
el que passa és que, clar,
de la cuina.
D'aquella manera es treien uns resultats i d'aquestes en treuen nosaltres.
D'acord.
Vull dir, tu sempre que puguis, quan fas alguna cosa així, com deies tu, no?
Sí.
Entremig de serveis, prova això, fes aquesta salsa, doncs vas creant plats i després els vas retocant.
De la mesura de que van...
De l'altra manera pots arribar a tindre proporcions molt més exactes, punts de cocció més exactes, presentacions més exactes.
D'acord. Pots assegurar més la jugada abans d'arribar a taula,
sí,
no?
Sí, aconsegueixes doncs, que el producte que tu li dones al client estigui molt més treballat, no? I aquesta és cap on han anat la majoria dels restaurants gastronòmics d'alt nivell.
D'acord.
Nosaltres ja et dic, en aquest aspecte som molt més low profile, no? Fem el que podem.
Però segurament més d'un client deu pensar, deu haver un terme d'equilibri entre aquesta qüestió del laboratori i la cuina del dia a dia, la vida diària, i
sí.
Si moltes vegades la cuina també ha pecat massa d'una certa tecnificació excessiva, o si el plat ha arribat massa, doncs això, una qüestió que a vegades pot semblar més de laboratori que no del plat de la cuina de dia a dia.
Sí, és possible, hi ha de tot, hi ha de tot. I com a botiga, no?
Ja.
Vull dir, sí, que probablement sí que hi hagi gent que hagi pecat d'això.
De tècniques, diguem-ne,
de tècniques,
que cada plat...
Jo et diria fins i tot que hi ha gent que ha pecat de tècniques sense conèixer-les, no? O sigui, les tècniques que han posat en marxa gent com el Ferran o
sí,
com el Joan Roca
sí.
O així, són tècniques molt estudiades, molt treballades, molt tècniques que després els altres hem seguit. Però hi ha gent que ha agafat aquestes tècniques i ha fet coses pues, que, sense criteri, no?
D'acord.
I clar, això passa amb la cuina moderna o amb la cuina, digue-li com vulguis, i passa amb la cuina tradicional, vull dir, qui t'ha obert un bar sense tindre nocions i t'ha fet una truita de patates i allò era un desastre, no?
D'acord.
Vull dir, no és només una cosa de la cuina moderna, és una cosa de la cuina del dia a dia.
D'acord, no està tot inventat?
No, jo suposo
no.
Que no.
No.
Imagino que no.
Que dic en el sentit de si sempre hi ha noves possibilitats...
Home, la cuina et dona molts camins, i en els últims anys s'ha vist, no? Les tècniques que s'han inventat són tècniques que s'han inventat en els últims 20 anys, i la cuina fa mil·lennis, no?
D'acord. Dir... Hi ha una forma fàcil d'explicar què és una esferificació?
Bueno, forma fàcil és la manera de donar-li forma esfèrica amb un líquid, no? O sigui, que et quedi cobert per fora.
Ja és una forma fàcil d'explicar-ho.
Sí, no, vull dir, bàsicament, per dir-ho d'alguna manera, és poder-li donar una forma d'esfera amb algú que quan ho trenques a dintre sigui líquid.
D'acord. Hem fet famosa aquesta paraula sense
sí.
saber, segurament la majoria
sí,
de mortals,
sí, sí.
què vol dir, no?
Sí, sí,
dir,
sí.
Gràcies al
Polònia,
al
sí.
mot esferificar, doncs
sí.
l'hem fet famós i en el sí. fons és això que suposo que és una de les tantes tècniques que es poden fer servir
exacte,
ara
exacte.
A la cuina.
Exacte, sempre hi ha hagut, a la cuina sempre hem tingut les tècniques de l'alta cuina francesa, que són les tècniques que hem seguit tots. Vull dir, a partir de les tècniques de l'alta cuina francesa, que és amb la que s'ha treballat, com,
sí.
com clarificar un consomé, com fer un, com lligar una salsa o com mil coses.
Bones i necessàries?
Bones i necessàries,
Sàries.
sens dubte. O sigui, a ells se'ls ha donat gràcies de l'alta cuina que ens han donat. Vull dir, a partir de... Amb això hem de ser molt clars,
no,
a partir de
refereixo
França...
Refereixo es pot fer el que vulgui, però a l'hora d'aprendre es pot continuar
sí,
apel·lant
sí, sí, sens
aquesta...
sens dubte, vull dir, tots, jo crec que no hi ha cap cuiner de la meva edat o més gran que no hagi begut de
l'alta cuina francesa.
Sí, de com fer un jus o com fer un qualsevol cosa, no? Tot ve de la cuina francesa, gràcies a Déu, perquè a més ells són gent que la cuina se l'han pres amb molta serietat i amb molt de rigor.
D'acord, tenen una certa raó aquells que diuen que francesos o bascos han sabut cuidar totes i cadascuna de les branques de la cuina, en el sentit, des de la cuina més casolana fins a la de dalt de tot.
Cert, absolutament
cert. I en canvi, en bona part de la resta de l'estat espanyol o fins i tot a Catalunya, hi ha una...
Sí,
hi ha un decalatge
sí.
enorme entre
sí.
la cuina de dalt de tot i la, i
sí,
la,
bueno,
i la,
sí, això és,
i la cuina
això és,
popular, sí.
Això és cert, és una cosa que ja, crec que ja l'hem parlat
alguna
vegada
per aquí. L'hem
parlat
més d'una ocasió, Seguim
sí,
igual amb això?
Sí, sí, jo crec que sí, això
sí.
crec que no canviarà en 4 dies. Això és cert, vull dir, tant a França com al País Basc, ja no et parlo d'Itàlia, perquè Itàlia, per exemple, Itàlia cuida molt, molt la cuina tradicional i la cuina de trattoria, no? Tu a Itàlia pots anar a menjar divinament bé...
On vulguis,
on vulguis. Però la cuina d'alt nivell ha crescut en els últims anys, no? Abans no existia els grans. Bueno, tenies el Galtiero Marquesi i quatre més, però no existia com un moviment com el que hi ha hagut aquí. Aquí és al revés. Aquí hi ha un gran moviment d'alta cuina. Els millors restaurants probablement del món són aquí, però sí que n'hi ha un trencament entre el que són els grans restaurants i el que és la cuina tradicional.
I té una explicació, això?
No ho sé exactament quina és la...
Perquè també els professionals diuen, no, els clients cada vegada en saben més, cada vegada són més exigents quan van als restaurants, i en canvi se suposa que un client exigent seria capaç de ser-ho o de fomentar en qualsevol àmbit de la cuina, no?
No ho sé. Jo crec que potser tingui a veure amb falta de professionalitat de la gent que s'ha posat en el sector, o sense anar més lluny, falta de carinyo, no, amb el que fas. Perquè al País Basc o a França sí que ho trobes, no? Que te'n vas a menjar una societat gastronòmica o un bar de pinxos i té la mateixa qualitat que quan vas a... Bueno, a diferent nivell que quan vas a Sac o a Aquelarre, no? Aquí no ens passa això. I pots trobar-te grans decepcions, no? Quan vas a menjar una truita de patates i et pots trobar un desastre començant pel pa, acabant pel tomàquet que li posen, i la truita, no? O sigui, pots arribar a tindre una conjunció de factors horribles.
I amb allò tan bàsic absolutament com és el pa, no?
Exacte.
Em sembla que és el primer cop que veiem en la nota de premsa de la presentació del menú de les Marris un dibuix.
Sí.
Un dibuix. Bé, gairebé diríem que estem com si aquest procés d'elaboració d'un plat fos com el procés d'elaboració d'un quadre o d'una obra artística, perquè comença amb un esbós.
Sí, bueno, aquí el que hem intentat posar-vos és exactament el que fem nosaltres. Que primer ho pensem i ho escrivim. Pensem productes que posarem en el plat. A partir d'aquí pensem tècniques o formes que li podem donar al producte, no?
D'acord.
A partir d'aquí el dibuixem.
Això pot venir d'una forma gairebé inconscient, Jaume?
Sí.
Esteu fent, no ho sé, allò, durant l'any estàs fent una d'aquell cap bé, pam, no sé què. I apuntes
sí,
ràpidament alguna...
Exacte, jo crec que ja ve per cultura culinària, per els anys que portes a la cuina, per el que t'agrada fer i pels records que tens. Jo crec que és una mica un compendi de tot.
Plouen idees durant l'any,
sí,
que es van apuntant.
Sí, sens dubte. I després, clar, quan arriba doncs, la tardor, evidentment busques les idees que tinguin bolets, les idees que tinguin caça, les idees que tinguin castanyes, que tinguin boniato, saps? Que tinguin
això no falla, no?
Clar, són les coses que... A més, és l'època més agraïda de l'any, no?, a nivell de producte. Per un cuiner, quan pots tocar...
On tot. Hi ha més varietat...
Sí, la cuina de cullera sempre és molt agraïda de fer-la, no? Evidentment de menjar-te-la, però
de fer-la.
És fantàstic, no?
Però també la cuina de cullera és aquella que si un no vigila pot caure en l'excés de quantitat o no allò dels menús difícils d'equilibrar moltes vegades, no?
Per això mateix, vull dir, és molt agraïda perquè si ho fas, si aconsegueixes tindre èxit amb això, és molt maco pel cuiner, no?
D'acord.
Llavors sí, els dibuixos aquests són exactament el que deies.
Perquè els cuiners no acostumen a dibuixar, esclar.
Bueno, alguns sí, eh?
Alguns sí.
Sí, alguns sí. Sí, jo ho he vist a més d'un lloc. I evidentment el que fem, ja et dic, ho dibuixem i a partir d'aquí intentem traslladar plat, que és molt important això, intentem traslladar-ho plat.
D'acord.
Perquè a vegades el que tu dibuixes, quan ho proves al plat, no funciona.
Per què? Per gust o per aspecte?
Per gust i per aspecte.
I per
punt de
cocció. Per si a vegades el dibuix idealitza molt les coses.
Sí,
i quan sona...
Sí, exacte, això ens passa. Vull dir, fem un dibuix i el tens a la ment i dius, ostres, aquest és el plat que vull fer.
D'acord.
Però després quan el poses a taula, doncs resulta que o la cocció no és la correcta i et deixa anar massa aigua i et embruta el plat, o no treballa. Sincerament, al final les coses que has posat al plat doncs no serveixen. D'aquests en trenquem molts, eh?
Sí?
Sí. Vull dir, si això...
Perquè el dibuix és, per una banda, una combinació, suposo, de colors,
sí.
Hi ha un aspecte estètic aquí.
Sí, al principi ho fem en blanc i negre, eh? Vull dir, és la idea
llapis,
de dir, escolta, de... sí... No
això sé, anirà així d'aquesta
forma. Xai, sabetes, rovellons i una salsa que tingui tal. I tu dibuixes una mica. I després, bueno, t'he fet una combinació fàcil, que és molt, molt senzill que funcioni. Però
sí, perquè
a
casa diran, home, aquest senyor està posant el que moltes vegades posem.
Sí, però nosaltres, per exemple, el postre, que suposo que en parlarem després, un dels postres que tenim, quan el vam dibuixar no teníem ni idea que allò pogués arribar a bon port, no? Ens vam passar pipa creant-lo, dibuixant-lo, pensant-lo, però... Jo crec que nosaltres teníem un percentatge molt, molt alt que allò no funcionés.
D'acord.
No?
Per què les postres a vegades són aquella part del menú que molts obvien i van directament al cafè? I en canvi és una de les parts del menú que molts xefs agraeixen perquè és on poden deixar anar més la seva... sí, molt home. Sovint la seva imaginació i la seva creativitat per allò de dir, doncs mira, com que és el final ens podem permetre fins i tot un cert
sí,
allò,
no, i per
ser agosarats.
Exacte, nosaltres utilitzem tant la part de l'aperitiu quan arriba a taula com la part del postre per fer la part més lúdica, no, del menú. Mm-hmm. Intentem que sigui la part on la gent es pugui divertir una miqueta més i on ens permetem certes llicències.
D'acord.
No?
Dir,
mira, anem a fer
quatre
bestieses.
Quatre
aquí,
bestieses.
No?
I arribarem a aquestes bestieses. El menú és llarg, relativament llarg. Jo no sé si també, amb el pas dels anys, aquesta qüestió dels menús de gastronòmics, dels menús de degustació, doncs ha acabat trobant aquella mida justa, ni molts plats amb poc ni pocs plats amb molt, o com la mida justa on és?
Bueno, això t'ho has de treballar també, eh? Vull dir, això no és només dibuixar-ho, no és només pensar-ho,
per això
vull dir, això has de fer un treball de quan t'imagines el menú i quan el poses en taula te l'has de treballar per veure com queda tot combinat.
D'acord.
Vull dir, perquè
això segueix sent bàsic, eh?
Sí, això és super bàsic. Molt, molt, perquè nosaltres el que intentem, pensa, nosaltres obrim per les nits. Llavors nosaltres el que intentem és que la gent quan se'n vagi a dormir, se'n vagi que ha sopat, amb la sensació de que ha sopat i ha sopat bé, però no la sensació de que t'has quedat ple.
D'acord.
Perquè això no és bo.
Pregunta també des de fora. N'hi hauria prou amb tres plats i postres?
Sí, sí, si tu vols, sí. Nosaltres tenim un menú de tres, un menú de cinc i un menú de set plats.
D'acord.
El menú de tres tens dos primers a escollir, dos segons a escollir i dos postres a escollir. Bueno, de fet tenim uns postres i una selecció de formatges.
Uh-huh.
Una selecció de formatges afinats que portem molt macos des de Barcelona. Llavors, si tu no vols menjar-te un menú de degustació, t'agafes dos plats i postre com si te'n vols agafar un. No hi ha
D'acord.
problema.
Ho dic perquè si a l'hora de plantejar un menú de degustació, aquest equilibri entre et vull ensenyar allò que faig, però a la vegada també vull que això resulti coherent i mínimament lleuger perquè no te'n vagis a casa, però també vull que puguis comprovar el que faig.
Sí.
Que aquesta és una balança difícil d'equilibrar, no?
És
entre allò que un vol ensenyar per
sí.
dir, mira, això és el que fem ara i el que presentem ara, i no vull passar-me de voltes i
sí, home, és una mica complicat, entre altres coses perquè nosaltres intentem que tot el que donem tingui un sentit, no? I nosaltres posem un pa. Ara posem pa sencer i el tallem perquè volem recuperar el pa de debò.
En
lloc del panet petit posem pa de peça sencera i està allà davant del client. Però clar, el pa és tan bo que menges molt pa. Llavors intentem explicar-los que no mengin massa pa perquè si no arribaran al final del menú. No?
És qüestió de servir ràpid, doncs.
Exacte,
eh?
No? I és complicat perquè sí. Ja és, bàsicament és això. Aquest menú que vam presentar ahir no és cap dels menús que servim. És
d'acord.
Una part dels menús de cada...
Servim.
Exacte, és una part de cada menú, perquè ahir, doncs, entre altres coses, perquè ahir teníem molta gent a fer el tast i nosaltres no estem acostumats o no estem preparats per fer la carta de les Marris per 30 persones.
Entesos.
I a la vegada, perquè vam intentar lligar un menú de tot arreu, doncs poguéssim ensenyar què fem en el menú de 3, en el de 5, en el de 7,
d'acord.
I posar-ho tot junts.
Per tant, és una combinació dels de les diferents propostes que ofereix les Marris de cara a aquesta tardor d'hivern. Parèntesi també, què té el pa que agrada tant?
Jo crec que el pa...
Si és pa, no?
Sí, jo crec que el pa que agrada tant és que quan vas a un restaurant i el pa és bo,
sí.
Que és aquell pa que té una molla a dintre, que té una crosta i que... pa. Estàs tan poc acostumat a trobar bon pa últimament, vull dir, tens el pa de benzinera, per dir-ho d'alguna manera, que ho agraeixes trobar un bon pa, no? Llavors, si li poses una mica d'oli d'oliva...
Però suposo que és un dels secrets de la vida, però sí és pa.
Sí, sí, sí. Sí.
I dius, no, és pa, és sí, farina sí. I aigua, sí, oi? Sí, sí. I una mica de sal, de suposar.
Però bueno, és un d'aquells productes fabulosos, no?
Fabulosos.
Fabulosos, i si està ben fet i està al seu punt, i bueno, és una meravella, amb aquella crosta cruixent, amb, no sé, jo és que sóc un fan del pa.
Però dic que els restaurants han lluitat pel pa,
sí.
I vosaltres sí. També.
Sí.
Per molts tipus de pa o per un tipus de pa?
Bé, nosaltres bueno, per un tipus de pa, el pa de qualitat.
Ho dic perquè a vegades és allò, un li presenten una panera
sí.
amb 50.000
sí.
I acaba un moment que dius ara no sé exactament
sí,
què,
no.
Perquè ja em suposo que tot és bo, però
d'allò. Jo estic d'acord, tant amb que et serveixin 40,
pa, com en
40 pans diferents i que tu puguis escollir sempre i quan el pa sigui de qualitat.
Uh-huh.
Si et donen un pa que en tens 40 i el pa està dur, no té gràcia.
D'acord.
Però sí que per mi la premissa és que el pa sigui de qualitat.
Que quedi això... clar que en aquesta carta el pa no apareix, eh?
No, el vam posar,
no,
eh?
Però és allò que quan poses pa ja hi som. Sopa mig tapada de carxofa amb moll d'os i formatge d'Idiazábal,
sí.
Que és aquell formatge que vostès poden trobar tot arreu a preu alt, però un dels millors formatges d'Espanya, sempre.
Sí, ah? Sí, sí. Bueno, nosaltres fem servir l'Idiazabal perquè té aquell toc fumat, doncs ens ajuda molt a ficar, fem una espumeta d'Idiazabal dintre la sopa. Aquesta és una sopa que, la veritat és que n'estem molt orgullosos de la sopa, no deixa de ser una sopa de carxofa, no té més, però és una sopa de carxofa. La carxofa, si t'ho explico, és molt senzill de recordar. Carxofa al forn,
sí.
Carxofa bullida,
sí.
O carxofa fregida. No? Són tres maneres,
sí,
molt
de
diferents
carxofa.
De carxofa. Val, nosaltres fem la sopa a partir de la carxofa fregida. O sigui, llavors tens aquell gust de carxofa fregida. No és el gust de la carxofa bullida, fregida. És una sopa de carxofa fregida, que és d'un gust molt peculiar. Llavors posem un moll d'os, perquè és un producte que també crec que estava una mica en desús, que està poc recuperat, que després de lo de les vaques boges i tal es va perdre.
Sí, és cert, això.
I posem la mica del moll d'os i l'escuma aquesta d'Idiazabal. I li diem mig tapada perquè fem un petit cruixent que tapa mig plat, que la veritat és que estem molt orgullosos perquè un cruixent força complicat, que és de patata, ceba i carxofa. Llavors tapa mig plat, es posa la sopeta i per això li diem sopa mig tapada. I la veritat estem molt orgullosos perquè tens un gust de sopa de carxofa realment molt intens i molt potent, l'Idiazabal així esfumadet, que li pega molt bé, i el moll d'os.
D'acord, tornem a anar als productes de sempre, eh?
Sí, Carme. És el que et dic, eh? Vull dir, canviant-los, perquè si tu veus la sopa, dius...
Si no diràs, home...
Si és una sopa amb un cruixent que té color de bronzo, i vull dir, és molt, molt diferent.
Royal Tèbia d'Escamarlans, amb vieira embolicada, amb cansalada Joselito i amanida de brots tendres.
Sí, bueno, això és més senzill que el nom, eh? No deixa ser la Royal Tèbia d'Escamarlans, o sigui, és una espècie de flam d'escamarlans,
sí.
Molt lleugeret, que es mou, no?, al fons del plat, i és una vieira que l'emboliquem amb cansalada Joselito i la fem a la planxa. Llavors va la vieira a sobre de la Royal d'Escamarlans i una petita amanida de brots a sobre.
D'acord.
Ja està, és molt senzill, però és molt... molt... La Royal és cremoseta, la vieira té aquella consistència, el Joselito li dona un caràcter, i això és el plat.
Fem també un parèntesi aquí. Un menú ha de tenir peix i carn, carn i peix?
No necessàriament.
No necessàriament.
No necessàriament. No necessàriament. Jo podria fer un menú tot de peix. I seria... Si a mi em donen un menú tot de peix, també estic content.
D'acord. Ho dic per si això també, diguem-ne, respon a la visió que es pugui tenir del client possible, de dir, home... fem una mica de cada cosa.
Jo crec que tot això va canviant molt, eh?
D'acord.
És com el que et deia d'anar a la carta o els vins negres per carns i els vins blancs per peixos, no? Cada vegada va canviant més tot això. Ja et dic, jo he menjat a vegades menús degustacions on has menjat 17 plats i només hi havia un de carn o no n'hi havia, no?
D'acord.
I tenies, per exemple, acabaves amb un colomí que no és carn, no? Que és un au.
Perquè des del punt de vista de la clientela... mig-mig, el peix ha guanyat posició respecte a la carn, no?
Home, sempre ha sigut un país de peix, no?
De peix, no?
De peix, i moltes vegades la gent... Jo crec que s'agraeix que en el menú hi hagi una profusió de peix.
D'acord. Perquè també és més lleuger?
És més lleuger i et dona localitat, no?
D'acord.
Des d'aquí.
També és la sensació d'una singularitat de la cuina d'olla.
Nosaltres que treballem amb molt de client estranger t'ho agraeixen, eh? Que tinguis gambes, que tinguis escamarlans, que tinguis espardenyes, que tinguis...
allò que difícilment podran tastar.
Exacte, quan estan
a casa seva,
no? Seva, sí, sí.
Turbot amb brou de peix de roca al safrà, tomàquet marinat i llimona a l'estil marroquí.
Sí, això és un turbó, un turbó que la veritat que aquest ens costa força de trobar-lo, és un turbó salvatge. Llavors l'hem de demanar amb temps, té un procés.
Però ve de lluny?
No, ens ve d'aquí, però bueno, del Cantàbric,
sí,
però...
Sí, sí.
Però clar, és un producte que cada vegada escasseja més, no? Però la veritat és un turbó meravellós. I fem un brou de peix de roca, que té un procés bastant llarg, amb safrà. Llavors és un brou potent, intens, amb gust a safrà. I posem un tomàquet que l'assequem pràcticament i que queda li dona un caràcter de tomàquet impressionant, i una mica de llimona aquella que fan servir els marroquins, que posen dintre del tagine, que és una llimona que es fa curada amb sal.
Sí.
Llavors hi posem una miqueta de la pell de llimona que li acaba de donar un toc que trenca el plat. Sí.
Una certa contundència de sabor aquí. Eh?
Exacte, una contundència quan agafes els dauets que posem de la llimona en el plat. Sí.
Qui vulgui carn, llom de cabirol amb cendra de porro, xalota glacejada, la sidra i salsifís.
Sí, aquest és un plat que ve dels... del que hem parlat moltes vegades, no? De l'adaptació de coses que has vist durant tota la teva vida professional, no? Llavors la cendra de porro és una cosa que va posar a la carta fa una colla d'anys a Juan Mari Arzac,
Cendra de porro.
Sí, cendra de porro. Ells feien un, si no me recordo malament, era un llobarro que el feien amb cendra de porro. I jo vaig tindre la sort de treballar amb ells fa uns anys.
Perdona,
i...
mare Jaume, no és cremar-lo, el porro?
Sí, sí, és cremar-lo totalment. Ah? Sí, deixar-lo totalment negre i després es triturava, no? Llavors, i això és per un costat, i per un altre és d'una tècnica que va fer servir també el Pedro Subijana, que feia una carn també amb un oli de... no me'n recordo de què era, però també era així, amb cendra. I nosaltres hem fet servir cendra de porro, llavors el que fem és cremem el porro, el triturem, sí, i el fiquem dintre d'oli. I el deixem, queda un oli totalment negre i amb la cendra.
D'acord, una bestiesa, i no té gust a cremat, això?
Té gust el gust que podries dir que té quan menges un pebrot escalivat.
D'acord.
El toc aquell de graell. D'acord. Bueno, si és escalivat de veritat.
Sí,
no?
Sí,
si
sí, sí.
Fet al forn.
Per això dic. Déu, mana, una cosa és escalivar-lo, l'altra cremar-lo.
Exacte, té el gust de graella, no? La miqueta aquella negra del pebrot escalivat, per dir-ho d'una manera.
Entesos.
No? Llavors és un llom de cabirol que el posem dintre d'aquest oli, a una temperatura molt baixa, bueno, 70 graus. Sí. No és molt baixa, però 70 graus, i es posa 8 minuts, tal com surt d'allà el plat. Llavors queda amb una textura molt melosa i amb un punt de cocció molt baix, que és com creiem nosaltres que s'han de menjar les carns, no? No allò molt fet.
D'acord, més aviat crua que no molt feta.
Sí, i la veritat és que aquest és un dels plats amb els quals més orgullosos estem, perquè el... va servit amb una salsa del propi cabirol, dels ossos del cabirol, i porta unes cebetes que les fem glacejades amb sidra natural de que ens ve del País Basc, i salsifís. I vull dir, és molt, molt de tardor, molt, molt de tardor. És un plat molt, molt per aquesta època.
El cabirol no és una carn que sovintegi massa, no?
No, no, i es fa servir ara, pràcticament a la tardor, perquè és carn de caça.
Uh-huh.
Però no es fa servir massa. Però la veritat és que dona un joc impressionant. Uh-huh. És una carn... amb molt de caràcter i molt vermella, i la veritat és molt bona.
D'acord. Hi ha dues postres en aquest menú del restaurant Esmarris. Un dolç estic tàrtar,
sí,
i la tornada al col·le. Anem per parts, perquè aquest estic tàrtar té l'aspecte de l'estic tàrtar i el color de l'estic tàrtar,
sí,
però evidentment no és carn.
No, és un petit estic tàrtar que donem de prepostre i que està fet amb síndria i amb maduixa. Llavors dona la sensació de que és la carn de l'estic tartar, i després, tal com parlàvem abans, fem una esferificació de mango, de polpa de mango, que podria donar-te la sensació del rovell d'ou que es posa sempre a sobre del tartar. No? Llavors quan t'arriba a taula és vermell de la carn i el rovell a sobre, i dona la sensació d'un tartar. Però clar, no és res més que fruita, i a més és fruita natural. Que
no sé si forma part de la cuina d'ara aquestes ganes, amb matisos, aquestes ganes de jugar...
Sí,
això, a la imitació i a la confusió, per dir-ho d'una forma divertida, no?
Suposo que també deu venir perquè som una mica entremaliats, també.
D'acord.
Ja no sé si és la cuina o som nosaltres.
Però segurament allò, aquella visió del xef tan ortodox, doncs ara, doncs mira, juguem una mica amb alguns dels plats tan típics.
Sí, sí, bueno, és que això, llavors, és que la cuina ha evolucionat molt. Abans anaves als restaurants i tenies el Lenguado Menier, l'entrecot Café de París, i era tot molt, molt, molt acadèmic i molt estricte, no? I allò ha anat canviant, amb els anys ha anat canviant, gràcies a Déu. Que no vull dir que allò fos dolent, eh?
Ha
anat evolucionant. I això és la idea de divertir-nos a nosaltres, però que també es diverteixi el client, no? Que nosaltres entenem la cuina com una cosa lúdica, que quan vas a sopar a un restaurant t'ho has de passar bé. No has d'anar amb rigidesa ni amb dogmes de res, no? Vull dir, tu has d'anar, si et ve de gust, el que et deia, no beure vi i prendre't una cervesa quan sopes, doncs prendre't una cervesa.
Ja sé, quan sopes, no?
Sí,
li preguntava a en Jaume com es aconseguia, més o menys, doncs una síndria mínimament consistent, perquè és clar, donés l'aspecte d'un estic tartar sense que això, amb tanta aigua com du la síndria, sense que això es fes molt bé, no?
Sí,
la maduixa és la
maduixa ajuda molt, i la síndria la talla en el moment. Vull dir, és que no la pots deixar una síndria a la talla, si se'n va tota l'aigua, no? Llavors això és un postre d'immediatesa, no? Un postre tallat i fet i posat al plat.
D'acord.
Llavors molts d'aquests plats, per això és el que et deia abans, molts d'aquests plats són fets per pensats en taules de dues persones, de quatre o de sis, només. O sigui, nosaltres no fem, aquests plats no són traslladables a banquets de 30 persones.
És a dir, no es pot tallar una síndria per 30 persones?
No, perquè no queda amb el resultat que nosaltres pretenem donar-li al client, no? Llavors això ho fem a les Marris, però no creiem que ho poguéssim fer a altres llocs, perquè no, 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 no. o bueno, si ho podem fer, sí, si tinc, sí, sí, 50 cuiners tallant, seria el moment.
D'acord, no? Però d'aquí l'experiència singular d'una carta com aquesta.
No és el cas de tindre 50 cuiners tallant, doncs, llavors ho fem només per les marres.
D'acord, aquest plat que encara evolucionarà amb un puntet d'alguna,
sí,
cosa,
sí,
més.
Sí, perquè ahir vam fer la prova. Nosaltres, els plats sempre estan vius, sempre evolucionen. Sempre, vull dir, no hem trobat mai un plat que sigui perfecte i dir, ja no el toquis més, no? Sempre hem anat fent proves i cosetes, no? Durant la carta mateixa, perquè o dones una mica menys de quantitat perquè trobes que el plat et torna amb aquell trosset que li sobra, no?
Si d'acord.
O en poses més perquè la gent t'ho demanda, o la salsa la lligues més o la lligues menys, o en lloc de dues cebetes en poses una, o... Vull dir, sempre evoluciona, no? Vas treballant i vas seguint amb l'evolució del plat. Aquest sí, l'evolucionarem una mica més perquè li posarem un petit... Ara és fruita, res més que fruita, no? I ja és prou bo, perquè després de menjar-te un menú així, on tens a sobre tres aperitius quan arribes a taula, nosaltres quan arriba el client a taula li donem una sopa de benvinguda. Aquesta vegada el que vam provar ahir era una sopa, un caldo de gallina, que li fica una espuma de rovellons. Llavors, clar, és molt de tardor,
ui, tant,
saps? I això és el que nosaltres li diem la sopa de benvinguda.
O sigui,
arribes a taula, et donem una sopeta. Després d'aquí venen tres aperitius, que en aquest cas ahir era també rovellons amb escabeig, uns rovellons de botó amb escabeig, era uns cruixents de patata i era una crema catalana de foie gras cremada, no? Llavors, clar, això et ve abans del menú. Vull dir, t'has de fer la idea quan arribes,
sí,
als,
sí,
postres,
sí, sí,
que has menjat molt.
No, és que ara m'estava fent la idea, com és una crema, com ho has dit això? Una crema catalana,
sí,
de foie gras cremada.
Sí, 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 pues el mateix procés que
una
crema catalana,
però
amb el foie gras dintre i després la cremem, no? I clar, vull dir, t'has de fer la idea que menges això i després ve el menú i arribes als postres, no? I clar, nosaltres intentem que la gent arribi i ho provi tot, i si no arribes als postres és que hi ha algun fet malament.
D'acord, però sí que és cert que les postres són moltes vegades aquella part del menú que alguns clients ja,
sí,
ja
aquí,
menys tenen,
sí,
no?
Com, però quan t'agafen un menú de degustació ja ho saben que el tenen, llavors ja ho fan, ja ho fan conscientment, no?
Entesos.
I saben que cada vegada, i els únics que no els donem l'opció de postre, o sigui, els donem l'opció de no agafar postre, és amb el menú de tres plats que et poso una selecció de formatges.
D'acord.
I dius, mira, jo no vull postre, jo vull els formatges, no? Però generalment, quan agafes el menú de degustació ja saps que tens menú, que tens postre i fantàstic.
D'acord,
no?
Difícilment un menú així acabaria amb una selecció de formatges per contundent,
sí,
no?
Sí,
d'acord.
Sí. Difícilment.
D'acord.
Difícilment.
És a dir, un menú
posem...
de tres plats sí que es pot permetre.
Sí,
una...
sí, nosaltres el posem perquè hi ha gent molt formatgera, no? I aquí et diu, escolta, jo no vull postre i sí que vull els formatges.
Atges.
I el posem en un menú de tres perquè nosaltres donem quatre tipus de formatge amb el plat, amb quatre tipus de guarnició. Saps? Llavors,
ja...
són petitets, però
és un plat en
si,
ja
tot gran. Llavors no el puc posar en un menú de degustació, a menys que no posi un trosset i tal, i no té el sentit de... Sí que ho podríem fer, però vull dir, no és el cas, no? I més que res perquè volem donar postre. No?
D'acord, i entre les moltes coses que recordaran els que varen ser presents a la presentació d'aquest menú és aquesta tornada al col·le,
sí,
en format postre, que tot va començar amb una juguesca també. No?
Sí, això és el que et dic, del que parlàvem, de ser una mica entremaliats, no? Això va vindre va ser per una foto que ens va arribar d'un estudi de disseny japonès, que feien unes coses amb uns llapisos de xocolata. I d'aquí, del llapis de xocolata, vam dir, mira, que curiós, que curiós, que curiós, ens vam sentar i vam començar a parlar sobre el tema. I parlant van sortir, com surt sempre que et poses a parlar d'això i espontàniament, doncs moltes idees. Algunes creiem que eren impossibles de posar-les en marxa, però no. La veritat és que mica en mica les hem anat donant forma. Llavors això es tracta d'un plat amb el qual tens uns llapisos de colors de xocolata, o sigui, un llapis de xocolata...
Es fan vostès la idea com si estiguessin,
sí,
davant d'un pupitre de col·legi.
Exacte, eh? Tenim un got on hi ha un llapis de xocolata de 70% de cacau, o sigui,
sí,
de xocolata fosca, un de xocolata amb llet i un de xocolata blanca. O sigui, tens
tres llapisos.
Al costat tens una maquineta de treure punta, que aquesta sí que no es menja, però és una maquineta de treure punta que es fa servir pels llapisos.
D'acord. És l'única cosa no comestible,
exacte,
del menú.
Exacte, l'única cosa
maquineta
no comestible. Home, si te la vols menjar, però jo no ho aconsellaria. I és la maquineta serveix per fer encenalls amb els llapisos.
De la xocolata dels,
exacte,
llapisos.
Després tenim el que és el postre en si, que és un colant de xocolata amb avellanes dintre. Que bueno, això massa sentit de tornar del col·le no en té, però evidentment és un postre que té un sentit, no? I després tens una goma, la típica goma Milan de tota la vida, no? Una goma blanca
quadrada,
Milan.
Sí,
exacte. I és la goma Milan, vull dir, si la veus és idèntica a una goma Milan d'aquestes, que és, està feta de xocolata blanca i dintre porta un líquid de, o sigui, podríem dir un cremós de fruita de la passió.
D'acord. Com si fos un bombó, vaja.
Un bombó.
Perquè
bàsicament un bombó.
Es pot reproduir una goma Milán de moltes maneres, que amb gelatina, amb xocolata blanca, amb,
bueno,
amb què?
Nosaltres fem xocolata blanca i la fruita de la passió, com un bombó, tal com dius tu, un bombó. Home, donar-li la textura i tal, segur que es pot fer de més maneres, segur. Però nosaltres la que podem treballar i la que ens ha agradat més finalment és aquest tipus de bombó, perquè clar, quan estàs menjant un colant que té avellana i tot i trenques la goma, et surt la frescor de la fruita de la passió, no? Llavors tens una mica aquesta barreja de coses. Bé, a part de que el postre estigui bo, que és la part més important
del
plat,
això
que quedi clar, és l'estètica de quan t'arriba el plat a la taula. I ahir ho vam poder comprovar amb la presentació, perquè quan vam treure la tornada al col·le a totes les taules, tothom es reia i tothom feia festa. I això és el que intentem, que quan t'arriba el plat, especialment postres, a la taula, acabis feliç i content i parlant d'aquell postre, no? I la veritat és que estem molt contents perquè ho hem aconseguit fer una mica de festa amb això, no?
Perquè la cuina ha de fer això també?
Jo crec que sí, per què no? Quan vas a un restaurant i vas a gastar-te uns calés al restaurant, vas a celebrar, generalment, no? Vas a celebrar un aniversari o que vas amb la xicota o que realment tens ganes d'anar a aquell restaurant, el que sigui, però vas a celebrar, vas a passar-t'ho bé i vas a que tinguis un retorn d'inversió dels diners que gastaràs en aquell restaurant. Doncs si surts amb un somriure és algo aconseguit.
Amb què es pot combinar tot això? Perquè aquí hi ha una llista llarga de vins.
Sí.
Hi ha malvasia de Sitges també.
Sí, vam posar... Clar, és que la malvasia de Sitges, a veure, estem a Sitges i no pot faltar, perquè és un producte meravellós i si no el promocionem nosaltres, qui ho farà, no?
Es poden fer moltes coses amb malvasia?
Sí, es poden fer mil coses, no sé, des de gelatines a sopetes, consomers...
Vull dir, si és un producte agraït per la cuina.
Sí, ho és molt.
Per cuinar, tant com per tastar, com per cuinar també?
Sí, per cuinar.
Per fer-lo amb...
Sí. Pots fer moltes coses dolces amb malvasia fantàstiques, Encara que jo sóc del parer que la millor manera de menjar-te una malvasia
és...
una malvasia és amb un músic.
Així de simple,
Així de simple, Un músic de bona qualitat que tinguis...
M'ha de dir com tota la vida.
Sí. Vull dir, tu em poses un bon músic amb la malvasia...
Amb la malvasia ja n'hi ha prou. Ja podries...
No cal fer grans coses,
no? Pots fer grans coses,
sí,
no?
Sí, però sí que... Home, nosaltres vam fer una selecció de vins aquí que, evidentment, no té per què ser una altra vegada un dogma, Tu pots canviar tot això tal com vulguis. Nosaltres vam creure que que la carxofa, que és una cosa difícil de maridar, un vi rosat li esqueia. Ja com començar amb els aperitius, doncs també un cava també podies continuar amb això. Vins blancs, i clar, evidentment per arribar al cabirol amb un vi negre, no? Perquè si no ja era massa complicat. Però bueno, sí.
Aquí és també un ventall molt flexible i molt obert a la llibertat de cadascú.
Sí. Aquí sí que, bueno, si tens una idea... Home, nosaltres juguem amb avantatge, perquè sabem quin gust
té tot plegat.
Clar, la persona que a casa vol comprar turbó i cuinar-lo, doncs evidentment hi ha, per aquelles associacions de tota la vida, pensaràs en vi blanc, no? Però ja t'ho has d'imaginar, no? Quan arribes al restaurant t'ho has d'imaginar. Nosaltres coneixem el gust que té cada cosa i a partir d'aquí fem un maridatge, amb el qual també té més possibilitats d'èxit cap al client, no? Anem més a tiro fet, no?
D'acord. Aquest menú ara fins març, més o menys?
Sí, algo així, sí. Farem algun canvi perquè, evidentment, el que et deia, això es viu sempre, no?
Les nits de festa o de celebracions? O...
Sí, i també per estació, vull dir, això, els bolets s'acabaran el dia que s'acabin, llavors canviarem bolets per altres coses... I anem movent una mica, i a vegades potser dintre de la honestedat que crec que tenim, igual arriben algun dia al restaurant i els dic que turbó no en tinc perquè no m'han arribat, però que en canvi tinc llobarro, no? Llavors a vegades sí que fem algun canvi degut a... Jo prefereixo donar-los un turbó bo i del dia quan m'arriba, o de dos dies, vull dir, m'arriba el divendres i el dono divendres, dissabte i ja està, que no congelar-lo per tindre'n sempre, no? Llavors, moltes vegades ens passa que hi ha coses que no les tenim, no? Que no ens han arribat, perquè hi ha mala mar, pel que sigui. Doncs, bueno, t'ho canvio o et canvio el plat d'aquí per una altra cosa d'un altre menú, però sempre intentant ser el màxim d'honestos possibles amb això.
Un any una mica millor que l'any passat?
Sens dubte.
Més moviment.
Sens dubte, gràcies a Déu.
Hi ha aquí un somriure de satisfacció, eh?
Sí, perquè... no, gràcies a Déu, sí, hem treballat molt millor, ha estat un any... un any ple de satisfaccions, la Bilderberg ha sigut una cosa molt especial. Jo per part personal vaig estar fent unes jornades de cuina a Maldives, a les Illes Maldives, vull dir que ha sigut un any força interessant.
Es va presentar ahir i tots vostès, si volen acostar, al restaurant Esmarris del Dolce Sitges, la carta de tardor i hivern, hem parlat amb el seu xef Jaume Balada. Jaume, gràcies una vegada més.
A vosaltres.
Fins a propera, en 5 minuts tornem aquí. Fins ara.
Cada dia, al matí, amb nosaltres.